Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tots qui ens escolteu. Us estem molt agraïts per seguir-nos, ja sigui el dijous, el divendres o el dissabte, en redifusió o en el web, a Facebook, on sigui i quan sigui. La qüestió és que ens pugueu apreciar aquesta música que tant ens esforcem en donar a conèixer. Per nosaltres és tot un plaer, encara que això vulgui dir treballar dur. Avui és el primer programa del mes d'abril, anem fent via. Us diré que fa fins i tot por veure com passa el temps, és increïble. Però bé, això mateix significa més i més programes que preparem per a tots vosaltres. Avui, un de nou, Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música, si us plau.
Thank you.
Us vaig prometre un segon programa sobre Rameau, recordeu? Doncs aquí el teniu. L'hem començat amb l'obertura de Pygmalion, que és un acte de ballet, un altre dels diversos tipus d'obres líriques que va compondre el gran mestre del barroc francès. Encara que porti aquest nom, això no significa que sigui exclusivament un ballet, sinó que també hi ha parts cantades. Són aquell tipus d'obres tan específicament franceses que els nostres veïns van crear per satisfer la seva passió pel ballet. Era la versió de Gustave Léonhard al capdavant de la Petite Bande. Recordareu que en el primer programa dedicat a Rameau, fa un mes ens vàrem dedicar a repassar les seves tragèdies líriques i les òperes ballet. Però encara tenim quatre altres tipus de composicions: les comèdies ballet, les comèdies líriques, els actes de ballet i les pastorals heroiques. Avui parlarem de totes elles i començarem per l'única que porta la denominació de comèdia ballet, que és la Princesa de Navarra, la Princesa de Navarra. Aquesta té tres actes i l'autor del llibret és ni més ni menys que Voltaire. Es va estrenar el 23 de febrer de 1745 a la Grande Écurie de Versalles i fou un encàrrec de la cort a motiu del matrimoni del Delfí Lluís, hereu de la corona, fill de Lluís XV, i la infanta Maria Teresa Rafaela d'Espanya, filla de Felip V. La noia tenia 18 anys i moriria l'any següent, de part. Sigui com sigui, la Princesa de Navarra va servir per obrir les festivitats del casori. La producció fou espectacular. L'argument, però, és feble, lògicament, i té com a protagonista Constanza, princesa de Navarra, que acaba emparellant-se amb el duc de Foix, un personatge que, per ancestrar els problemes entre les famílies, ella odiava sense conèixer-lo. Sentim, si us sembla, un fragment d'aquesta comèdia ballet. De l'acte segon, l'arieta Van Furier, Triste Tempête, interpretada per Una Gràcia, que no us puc dir qui és perquè el disc té els sants de llances de no posar quin personatge interpreta cada cantant. Què us sembla? Una errada imperdonable. L'orquestra és la English Bach Festival Baroque Orchestra, dirigida per Nicholas McGegan.
Thank you.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Charmant Bacchus, Dia de la Liberté, és una preciosa ària situada en el pròleg de Plater, la primera de les obres que classifiquem com a comèdia lírica i que analitzarem tot seguit. El personatge que interpretava l'ària era Tespis, el tenor Guy de May, amb la intervenció del cor, l'ensemble vocal François Herr, i l'orquestra era Les Musiciens de Louvre sota la batuta de Marc Minkowski. Encara que es va denominar a l'inici ballet bufon, a Plater se la classifica dins les comèdies líriques, doncs va ser el primer intent del nostre compositor en el que seria l'òpera bufa o còmica, en el sentit literal de la paraula. Plater té un pròleg i tres actes, i l'autor del llibret és Adrien Joseph Levallois d'Orville. Hi havia un llibret preexistent, Plater, ou Ginon Jalous, de Jacques Autreau, els drets del qual va comprar Rameau i va demanar al seu llibretista que el modifiqués. La font remota de l'argument és un mite grec narrat per l'historiador Pausanias en una de les seves obres. Plater es va estrenar com La princesa de Navarra i La gran de Quirí de Versalles el 31 de març de 1745 i va servir per concloure les festivitats del matrimoni i del Delfí amb l'infanta d'Espanya que hem esmentat abans, o sigui, més d'un mes de festivitats. L'estrena va ser ben rebuda i Rameau poc després va ser nomenat compositor de la Cambra del Rei, amb un bon sou. Que sé, sé jur et agréable és l'àrea d'entrada de Plater a l'acte primer, que malgrat ser un personatge femení, una ninfa, està interpretat per un tenor, en aquest cas Gilles Ragon. Rameau va revisar l'obra i la va presentar al públic, recordem que l'estrena havia estat privada per la Cort Reial, a l'Òpera de París el 9 de febrer de 1749. L'èxit va ser molt gran i Plater es va representar encara nombroses vegades durant la vida de Rameau, l'última d'elles el 1759. Després no va tornar a reaparèixer fins al 1901 a Múnich, en versió alemanya. A França no es va tornar a veure fins al 1956 en el Festival des d'En Provence, protagonitzada pel tenor Michel Sénéchal, mort l'any passat i aleshores molt jove. Jo només he vist representades dues obres de Rameau, Càstor i Pòl·lux, el 2002 a Praga, en versió rabiosament d'època, i us diré que em vaig avorrir força. L'altre fou Plater, el 2 d'octubre de 2004, a la New York City Opera. I sabeu una cosa? Doncs ha estat una de les representacions que més he gaudit en la meva vida. No ho vaig passar genial, fou una veritable passada, no ho oblidaré mai. Sentim ara un breu fragment i us explico de què va. Dis donc pourquoi és de l'acte primer. Sentíem Gilles Ragon, Plater, Bernard Delettré, Citeron i el cor. Lo graciós és aquest repetitiu qua, 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 que fa un efecte veritablement hilarant. Per què? Doncs perquè tant Plater com el cor són granotes. I això semblen, precisament, granotes que rauquen. Plater és una història divertidíssima, però a la vegada molt cruel. Plater és una nimfa dels pantans molt lletja, la reina de les granotes. Víctima d'una broma pesada, es pensa que el propi Júpiter està enamorat d'ella. Tot plegat és un muntatge perquè Juno, l'esposa de Júpiter, deixi d'estar gelosa contra el golfo del seu marit. La pobra Plater s'ho empassa tot i tothom se'n burla d'ella fins que al final, a punt ja de casar-se amb el déu, tothom fuig i ella es queda sola i humiliada, tornant de nou al seu pantà. Diuen que aquí hi havia una certa llicència en mala baba per part de Rameau, en referència a la infanta d'Espanya, que sembla que era una mica callo. Ja veieu, això ve de lluny, eh? Sigui com sigui, de la de Plater és una partitura meravellosa, de les millors de Rameau. I per acabar sentirem una peça de ballet, Menuet en Gu de Viel, de l'acte segon. Thank you. L'altra comèdia lírica de Rameau és Les Paladins, Els Paladins. No es coneix ben bé qui és l'autor del llibret, encara que es creu que és de Jean-François Duplat de Monticourt, o bé del germà d'aquest. Té tres actes i es va estrenar a l'Acadèmia Reial de Música, o sigui a l'Òpera de París, el 10 de febrer de 1760, quan el compositor ja tenia 76 anys. De fet, és la darrera obra lírica estrenada en vida de Rameau. Per començar, sentim quatre breus fragments de dansa de l'acte segon, Entrée des Paladines et ensuite Paladins, Air très gay, Menuet i Contradansa. L'orquestra és la Neue Düsseldorfer Hofmusik i el director Konrad Junghennel. Preciosa música, no em direu que no. L'argument està basat remotament en un episodi d'Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, un famós poema del Renaixement italià, del qual algun dia n'haurem de parlar sí o sí, perquè ha estat el pare de moltes i moltes òperes.
va come si va bisogno. Oh, c'è per fine ravvisse. Oh, je me goûte la douceur et percé à tes yeux. Ingrate qui m'offense. Venez seconder mon gros, mon honneur outragé, vous demande vengeance. Vengeance, vengeance, vous êtes l'unique espérance des hommes trop jaloux. Qui va comme si va puissance? Oh, chère fille de la pisseur, oh, j'ai goûté la douceur et percé à tes yeux. Ingrate qui m'offense.
L'àrea t'hi va tombé sumar puissants obre l'acte tercer. Era la versió d'Adrián Sampedrean com Anselme. Expliquem una mica l'argument, si us sembla. La jove Argí està enamorada del paladí Atis, però el seu tutor, Anselme, vol que es casi amb ell, i per això la manté captiva amb la seva amiga Nerín, la qual intenta seduir el carceller Orcan per tal de poder escapar. Atis i els seus paladins arriben disfressats de pelegrins, intentant emportar-se Argí amb ell en un pelegrinatge d'amor. Pot burlar fàcilment Orcan, però en el precís moment apareix Anselme. Això és l'acte primer. En el segon, Orcan adverteix Anselme sobre els peregrins. Argí confessa al seu tutor que estima Atis. Anselme li fa creure que beneix la relació, però un cop la noia marxa, ordena al carceller que la mati. Orcan, però, és renuent, i Nerín, veient el panyo, el torna a distreure amb la seva seducció. Els paladins, disfressats ara de dimonis, apallissen el pobre Orcan. A l'acte tercer, els paladins celebren el seu èxit quan Anselme apareix amb homes armats. Atis, Argí i demés es refugien en el castell que Anselme assetja. Són salvats per la fada Manto, interpretada aquí per un home, que en una ocasió fou rescatada per Atis. Manto transforma amb la seva màgia el castell en un esplèndid palau i utilitza aquest luxe per intentar seduir Anselme. Argí aprofita per denunciar la infidelitat d'aquest, que admet la derrota. Atis i Argí s'emparellen i tot acaba bé, celebrant el seu amor. Una bestiesa, la veritat. I ara sentim un darrer i breu fragment de Le Paladin, una òpera que la veritat no es fa mai i no ha adquirit la popularitat de l'altra comèdia, Platé. És el cor L'amour chante.
Parlem d'òpera.
I ara parlarem del que s'anomenen actes de ballet, que és un determinat gènere líric conreat a la França del segle XVIII, de curta durada, un acte, tot combinant espectacle, música, cant i dansa, normalment al voltant d'una trama amorosa, més aviat simple i normalment d'origen mitològic. La diferència amb l'òpera ballet és que aquest és un conjunt d'actes de ballet, per això solen tenir tres actes, anomenats entrées. Rameau va compondre els següents actes de ballet: Pygmalion, La Guirlande, Le Sybarite, La Naissance d'Osiris, Anacreon, dues versions, Nelé et Myrtis, Zephyr e Io. Sentirem música de quatre d'aquestes obres. I començarem per Pygmalion, acte de ballet amb llibret de Sylvain Ballot de Sobot, estrenat a l'Òpera de París el 27 d'agost de 1748, considerada com la millor composició de Rameau en aquesta categoria. Juntament amb la tragèdia lírica Càstor i Pòl·lux, Pygmalion fou l'obra de Rameau més representada durant la segona meitat del segle XVIII, per després desaparèixer i no tornar fins l'any 1913. La trama procedeix de la mitologia grega a través de les metamorfosis del poeta romà Ovidi. Fa Fa unes setmanes, quan vàrem parlar de l'opereta de Franz von Schuppé, La vella Galatea, ja vàrem explicar una altra versió del mateix mite. Aquí ens trobem l'escultor Pigmalió, que ha creat una estàtua femenina particularment bella, la qual declara el seu amor. Pigmalió, però, té promesa, que es diu Cefís, a qui no fa ni cas. Per contra, l'escultor prega la deessa Venus que infongui vida a l'estàtua, i aquesta, efectivament, adquireix vida. Canta i balla. Apareix un altre personatge, l'amor, que alaba Pigmalió per les seves habilitats artístiques i la seva fe en les pròpies possibilitats. Hi ha molta dansa i molt de cant que celebren l'amor. Perquè tot acabi bé, aquest ajuda la refusada Cefís a trobar un nou amor. Qui no es conforma és perquè no vol, eh? No creieu? Bé, en començar el programa hem sentit l'obertura de Pigmalió. Ara en sentirem un fragment de dansa. Tamborant, fort et vite, amb la petite bande. El següent acte de ballet de Rameau, per ordre cronològic, fou la Guirlande, ou les fleurs enchantées, la garlanda o les flors encantades, que amb llibret de Jean-François Marmontel fou estrenada a l'Òpera de París el 21 de setembre de 1751 amb gran èxit. Encara que bona part de la música fou automanllevada per Rameau d'una prèvia òpera ballet, Le Temple de la Gloire, que havia fracassat. Es dona la circumstància que aquesta fou la primera obra de Rameau recuperada en temps moderns, quan fou representada a l'Escola Cantorum de París el 22 de juny de 1903. Entre el públic d'aquesta representació hi havia Claude Debussy, que en acabar va manifestar: «Visca Rameau, fora Gluck!» Per a mi els visques se'ls mereixen tots dos, la veritat sigui dita. És una obra de només tres personatges d'ambientació pastoral. Zelida i Mirtil tenen garlandes màgiques que restaran fresques per sempre més mentre siguin fidels l'un a l'altre. A Mirtil, però, li agrada una altra, de manera que la seva es comença a pensar i la diposita a l'altar de Cupido. Zelida la troba i la canvia per la seva. Quan ell torna, es pensa que Cupido li ha fet reviure la garlanda. Després troba Zelida amb la garlanda malmesa, però refusa de creure que li hagi estat infidel. Tot acaba bé, eh? No patiu. Sentim, si us sembla, el cor son brillant amb el cor de l'Art Florissant i la Capella Coloniensis dirigits per William Christie. Rameau va fer dos actes de ballets titulats Anacreon, mateix títol però diferents llibretistes i també trames diferents. El primer el 1754 i el segon el 1757. Parlarem d'aquest segon, que té llibret de Pierre-Joseph Justin Bernard, o estrenat el 31 de maig de 1757 a l'Òpera de París. però no amb existència independent, sinó conformant la tercera entrée d'una versió revisada de l'òpera ballet Les Surprises de l'Amour. Fou després de la mort de Rameau que es va començar a interpretar com a obra separada. El protagonista és un personatge històric, el poeta grec Anacreont. La trama es basa en una discussió sobre els mèrits relatius del vi i de l'amor. Les mènades, seguidores de Bacus, pretenen que són incompatibles, però Anacreont sosté el contrari. L'amor resol finalment a favor del poeta. Bé, ja veieu que els arguments no poden ser més tòtils, eh? Sentirem el ritornel amb el qual comença l'obra i Regne au divin Bacchus, que ve just a continuació. Amb Thierry Félix, Anacreont, el cor i l'orquestra de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Per tancar el capítol dels actes de ballet, parlarem de Zephyr. Aquesta obra és tot un misteri. No es coneix ni la data de composició, ni el nom del llibretista, ni és probable que es representés en la vida de Rameau. S'ha especulat en que podia formar part d'una obra més àmplia, una òpera ballet, però no hi ha res que ho provi. Sí que se la considera, juntament amb Pigmalion i la Guirlanda, una de les seves millors obres en aquest apartat dels actes de ballet. Repeteixo, òperes curtes en un sol acte. La trama procedeix també d'Ovidi i parla d'amor, com sempre. Zephyr, déu del vent, està enamorat de Cloris, seguidora de Diana, però aquesta imposa la castedat a totes les nimfes al seu servei. Zephyr demana ajut a l'amor i Diana apareix finalment enrotllada amb Endimió i relleva del vot de castedat a tot el seu seguici. Sentirem el duet Quel son, quel vive lumière, amb Gael Michali, Zephyr, Rebecca O'Kenden, Cloris, el cor de Les Arts Florissants i la capella Coloniensis, tots dirigits per William Christie.
Je sais
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I acabarem amb les pastorals heroiques. Zaïs, Naïs, Acaltes Efis i Daphnis et Eglé són les quatre que va compondre. I concretament parlarem d'una d'elles, de Naïs. Aquesta és una pastoral heroica en un pròleg i tres actes amb llibret de Louis de Cahusac, estrenada a l'Òpera de París el 22 d'abril de 1749. L'obra porta com a subtítol Opéra pour la Paix, degut al fet que Rameau va compondre aquesta obra en ocasió del Tractat d'Aquisgrà, que posava punt i final a la Guerra de Successió Austriaca. En principi, havia de portar el nom de Le Triomphe de la Paix. Sentirem ara el cor Heureux, Vainqueur, Le Ciel, la Terre et l'Onde, i l'entreacte que segueix, amb el qual conclou el pròleg. Són el cor Parcel i l'Orfeo Orquestra, dirigits per Gheorghe Vaseghi. I tot seguit de l'acte primer, el trio i cor Chantons les Dieux des Eaux, amb Chantal Santon, Jeffrey, Naïs, Manuel Núñez, Camelino, Asterion, Tomàs d'Olier, Telenus i el cor. El déu Neptú està enamorat de la ninfa marina Naïs i es disfressa de mortal per tal de seduir-la. El dirigent corinti Telenus i el pastor Asterion també la pretenen. Al final, qui s'emporta el gat a l'aigua és el desconegut estranger, que no és altre que el déu del mar. I bé, acabem amb una mica més de música de Naïs, ara de dansa, de l'acte tercer, el premier et desien tambourin pour les divinités de la mer, i la contredance en rondó pour les divinités de la mer, que tanca l'òpera. I jo també tanco, apago i me'n vaig. Un altre programa us espera. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.